sense aigua a nivell de Menorca. I és imprescindible que les institucions i els seus representants actuïn, i actuïn ja, per evitar problemes majors.
I com dèiem, comencen a aquesta hora el funeral religiós per les víctimes de l'accident d'Adamuz al Palau d'Esports Carolina Marín a Huelva. Hem arribat a les 6:04. Continua l'actualitat a l'informatiu vespre de les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàu? Les festes populars i culturals, les sèries i el cinema centraran l'Aviador d'avui. Comença la cultura a IB3 Ràdio. Benvinguts i benvingudes.
Una rebem a les protagonistes de la secció setmanal de Postveritat i altres drames. Avui són Alba Tarragó i Carme Tobà, que partiran de la cultura i les festes populars per reflexionar sobre la gran festa de Palma per Sant Sebastià. I ho faran amb en José Juan Luna, li diuen Poti, i forma part del col·lectiu d'Orgull Llongat. I més endavant, les especialistes en sèries i en cinema, Cata Rosell i Marta Pérez, tancaran el programa en les darreres tendències i estrenes i amb un comentari també sobre els recentment lliurats Premis Feroz.
Són les 6:06, arrencam. En Joan Jiménez, al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
Postveritat i altres drames. Millennials que parlen d'inquietuds, cultura i vida a l'Aviador.
I doncs el moment d'encetar el capítol número 14, com passa el temps, d'aquesta primera temporada de Postveritat. Alba, Carme, com estàu?
Hola, molt bé. Sí, i molt contentes també, perquè com són tantes, mos anant trobant en gent diferent i avui és la primera vegada
no
que jo
estic. No havíeu coincidit
amb
altres dues.
Aquí en Alba i m'ho fa molt.
Però vos coneixeu, perquè en Alba li va passant a Núria Esbert, que pràcticament se van conèixer a la ràdio minuts abans de començar el programa.
Mos coneixien, de fet, fent feina a la Fomolenca, les dues.
Exacte, mos veiem pràcticament cada dia, o sigui que sí.
M'agrada molt la secció d'avui perquè tracta un tema que ja sabeu que me toca de molt de prop, i a més que sempre se solen tractar, Alba, com a periodista ho saps, diguem, a la prèvia, no? Vinga, anem a fer la prèvia de les festes de tal, anem a fer la prèvia de l'exposició, i això ja és un post que me sembla fins i tot més interessant.
Exacte, sí, un poc més reflexiu, és a dir, tant la prèvia com en el moment, no, el directe se viu molt, però després no se fa aquesta reflexió, no, que jo un guany he fet i cada any faig un poc més, no? I, de fet, te volia demanar un poc, primer a tu, Rafa, que jo sé que tu ets molt de celebrar Sant Sebastià un poc. Com ho has viscut? Si tens qualque tradició, cosa que hagis de fer cada any, com ho vius tu?
Faig tots els protocols que te puguis imaginar de la cofreria Sant Sebastià, la qual pertany des del primer any. A més, en guany vaig tenir l'honor de fer el xupinasso, ja, vestit dels Beatles, del Sgt. Peppers, del disc de Sgt. Peppers. Era un dels quatre Beatles, crec que era en Ringo. No, toca en Ringo.
Crec que era.
Sí, era en Ringo, era en Ringo. I me va caure el bigot, el mostatxo així postís que teníem. En un minut tres vaig sortir al balcó i ja me va caure. Però a part d'això, tot molt bé. És vera que pluja, com gairebé cada any. Va haver dos anys, l'any passat no va ploure, i l'any de la pandèmia, que no mos servia per res perquè no vam poder celebrar Sant Sebastià, tampoc va haver un sol de justícia.
Justament.
Però a part de la pluja, ho varen fer tot el que havien de fer. Sí.
Tu vius full Sant Sebastià tot sense el complet.
Sí. Des de fa 13 anys que varen crear la cofreria, ho vivim d'una manera especial i sobretot de manera diurna.
Això és el meu objectiu de l'any que ve, formar una confraria. Estem fent feina amb això.
Sí, duim un centenar. Ara el convidat que tenim avui m'ho corroborarà, però crec que ja estem... hem passat el centenar de confraries.
I tu, Carme, com has celebrat Sant Sebastià? Perquè m'ho va fer molta gràcia que quan vàrem començar a preparar el programa me vares dir que eres una dona de poble acollida a Palma, no? Però sí. Tu ja tens confraria, tens de tot, o sigui, estàs superben preparada.
De fet, una curiositat és que el meu poble, que és el Cap d'Ellà, que està a Calvià, també és patró Sant Sebastià, sí. Per tant, celebram allà Sant Sebastià, però des que vaig venir a viure a Palma, Sant Sebastià Palma, estic a una cofradia des de fa 3 o 4 anys, que jo crec que això és ja formar part oficial.
100% llongata.
Quina?
La confraria de la Glòria de Figa.
M'agrada molt aquesta.
Boníssima.
I res, per tant, molta gent, dinant bé, fent glosa...
Tot el que s'ha de fer. M'encanta. Jo és que ara mateix me passa un poc això, que som com un poc una llongueta complexada, saps? Me passa un poc això, m'estic reubicant. Som un poc com el personatge de Naneus, a la sèrie de Mai Neva Ciutat, a la sèrie d'Ivetres, no aquesta cançó homònima de fades que, òbviament, ara haurem de sentir.
Sí? Vinga, he de jo.
T'estima a totes hores, pens en tu casa.
Del complet se surt també,
eh? Exacte. I Orgull Llonguet mos ajuda bastant. Per això, per sortir d'aquest complex i tornar-nos a aquesta autoestima, volíem convidar avui a un dels membres fundadors d'Orgull Llonguet, en José Juan Luna, que li diuen Poti.
Com estàs? Aplaudiment per en Poti. Un doble aplaudiment perquè ho comentàvem abans d'entrar al directe. D'ençà que van començar les dislèxiques, ja sabeu que Postveritat és un spin-off d'aquella meravellosa aventura que va començar com gairebé tot en un bar, només havia vengut un home. Ja sabem que això del binarisme ho han de començar a superar, però ja m'enteneu. En Biel Jordà, també un amic, company de les arts escèniques. I en Poti és el segon. Jo, com va veure en Biel el guió, me vaig alegrar perquè és un tio que me cau bé. Però més dic, ostres, és el segon, home.
Nosaltres ho vàrem deixar en mans d'Orgull Llonguet i ells vàrem decidir que havia de ser escollit i aquí estan nosaltres.
Com estàs? Benvingut.
Hola, bon dia. Benvinguts, gràcies per convidar-me, no? per deixar-me entrar. I gràcies a Orgull Llonguet per ser el darrer en qui vàrem pensar a l'hora d'enviar-me cap aquí. Perquè primer vàrem demanar a Laura, si, així com ho he explicat, de Laura va dir a tothom. I com tothom va dir que no...
aquí estàs tu, no? Aquesta trampa.
Aquí te deixam xerrar per la ràdio. I
que bé.
Beníssim. I no sé si mos vol contar un poc si t'has recuperat ja de Sant Sebastià, com l'has viscut, ja fa un període de dies, però...
Idò, bé, recuperat, estic, i estic molt content que s'hagi acabat, perquè queden menys pel proper Sant Sebastià.
És una
bona manera de veure-ho. I, a més, bé, vols entendre un parell més? Jo me quedo en 35, 40, si tinc molta de mala sort, un o dos o tres, dependrà de la mala sort, però fa il·lusió poder celebrar-ho i, sobretot, poder celebrar-ho així com darrerament s'està visquent. Com vos ho diria? Que de vegades sembla que és una cosa nova, però en realitat no, perquè... no sé si dir-ho alternatives, però complementàries a Sant Sebastià sempre havien existit. És a dir, fa molts anys tots els xeremies quedaven a la bodegueta i a la bodegueta la festa s'acabava quan arribava la policia o l'ambulància. O quan l'amo ens treia perquè ja no podia més en nosaltres. I la bodegueta va tancar... allò no va seguir, i poc després es va començar a muntar un altre trull. Però jo estic segur que si anéssim gratant, aniríem trobant...
Sant Canut, no? Moti, també.
Per exemple, Sant Canut, altres festes que sempre acompanyaven la festivitat de Sant Sebastià i estaven allà. A lo millor no eren tan multitudinàries, a lo millor no es veien tant, perquè no hi havia tantes xarxes socials, o com a mínim no eren com les entenem ara. Però hi eren, i es dedicaven a fer-se. Per tant... ja m'he perdut, no sé on xerrava.
Que tenim precedents de tot això que passa ara.
Que no és una cosa tan nova com sembla, però que està molt bé que estigui agafant aquest cos, perquè en el final lo de la boda gatera en xeremies, xeremies i afins. I si no t'agradaven les xeremies, no entraves. I moltes coses sempre eren els afins. Si no t'agradava la música punk o qualsevol tipus de música, no anaves a Sant Canut. Clar, i ara s'estan començant a crear altres coses, i aquí és la part més... entretinguda de tot això.
Clar, jo crec que les cofreries recullen tot això, no? Coses que s'han anat sembrant d'una manera dispersa, no estratègica, no dissenyada, però s'han anat sembrant des de la no oficialitat, des dels marges de la festa, i al final les cofreries, la cofreria de Sebastià mateix agafa també tot allò que va semblar Orgull Llonguet, no? Que són anteriors, no? Pot dir. I,
No. Oficialment, no?
Oficialment no, clar, és vera que... Bueno, que encara hi ha coetanis, però vull dir que col·lectius que evidentment ja venien d'altres aventures associatives i demés, agafam aquest esperit i decidim fer una festa fora del paraigua institucional. Clar.
Ara això em fa pensar en un poc demanar-te sobre els orígens, no? O sigui, hem vist un poc l'estela que agafa Orgull Llonguet, però com se conforma?
Quasi te diria que és per equivocació. Realment va començar intentant muntar qualque cosa per Sant Sebastià. No s'havia de dir Orgull Llonguet, no me'n record que s'havia de dir. Però sí que es van realitzar tota una sèrie de reunions entre associacions, entre grups, les gent que tenia ganes de fer qualque cosa diferent, i no va sortir. Me sembla que durant 2 anys se va intentar fer qualque cosa, però... és una sensació meva, ja. S'intentava fer tan gran, de bon inici, que no va sortir. I sense voler, un any ens vàrem trobar en Àlex, en Jaume i jo, a un bar, i vàrem dir, escolta, mirant de tirar-ho endavant, anàvem convidant a la gent que més o menys estava de dins d'aquestes llistes de correus, perquè no ens comunicàvem via Instagram ni coses d'aquestes, sinó era per llistes de correus, i només van ser 3 que varen voler tirar endavant. I clar, i nosaltres varen dir, escolta, idò, muntam un compte a les xarxes socials, cercam un caparrot, cada un posa 100 euros per aconseguir que vengui una xaranga, i entre un i l'altre, idò, varen aconseguir una xaranga, un llonguet gegant, que suposadament ara l'hauríem de tenir, i no va aguantar la primera festa, perquè la gent se pensava que el llonguet, com era molt gran, era per donar de menjar en el caparrot. I clar, ja vos podeu imaginar la persona que anava dins del caparrot, que era en Jaume Vic, veient com la gent li ficava trossos de llonguet gegant per la boca del caparrot, és a dir, a l'alçada dels ulls seus, durant 4 o 5 hores que va durar la sortida nocturna que aquell any vàrem fer.
Quan fa d'això, han dit?
Idò, quan t'has dit que sorties...
13, la cofreria 13, fa 13 anys.
Idò, 12.
Quan sou ara? Teniu, diguem, un llistat, una base de dades d'orgullosos llonguetaires?
Tots els que vulguin sumar-se o se vulguin considerar. Amem, que se reuneixin de manera habitual per organitzar coses, jo diria que som una quinzena. Una quinzena que es van reunint de manera habitual. En el dinar érem una 50ena. I a la sortida del vespre érem molts més.
I xerrant d'orígens, també voldria demanar-te un poc pel tema del nom, que té aquesta paraula, no? Orgull Llonguet. No sé si mos pots explicar un poc de bon vell perquè voler ficar aquesta paraula, perquè també un dels temes que mos feia ganes comentar, no?, és aquesta qüestió de si saps menys mallorquí, que hem comentat abans, per ser de Palma, no? No sé si fa falta aquesta reivindicació, aquest dir que som de Palma i orgullosos, perquè fa falta aquest orgull.
Anem per parts. Començant pel nom. El nom era qualque cosa que fos típica de Palma. Clar, que trobes que sigui típic de Palma. Vàrem anar veient o vàrem estar cercant aquella... I tots vàrem coincidir en que el Llonguet, aquell panet que ens donaven quan érem petits, ostres, era una cosa que era com a molt nostra. I en el final vam dir, ostres, anem a reivindicar. A més, sabíem que en els de Palma, la gent de més enllà de l'autopista, de més enllà de la via de cintura, ens deia Llonguets. Per tant, clar, sabíem que ho feien d'una manera molt envejosos perquè ells no poden ser de Palma. Per tant, varen decidir que Llonguet podia ser una bona manera d'autonomenar-nos, clar. Però si Llonguet és despectiu, anem a aprofitar-nos. Què ens diuen Llonguets? Ok, nosaltres estem molt orgullosos de que ens diguin Llonguets. I a partir d'aquí va sortir. Clar, tot això es va mesclar amb una equivocació dels mitjans de comunicació, que quan va sortir Orgull Llonguet, el nom, com a tal es varen pensar que estàvem reivindicant també Espa, que també estàvem reivindicant el Panet, però no sortíem, no érem una associació de reivindicació d'un Panet, sinó érem una associació de reivindicació de claro. Sa de Palma. Però, clar, vàrem veure que jo tirava cap allà i nosaltres no vàrem dir que no, nosaltres vàrem dir, clar que sí, endavant, volem més Llonguets, i a poc una cosa va anar duent a l'altra. I vàrem estar convivint amb les dues coses, amb la reivindicació de lo que era el Panet, de lo que era Llonguet, que ara en trobes per totes bandes, i abans era molt difícil trobar-ne, i la reivindicació de sa de Palma i de sentir-te orgullós de formar part d'aquesta ciutat.
Super.
Clar, i llavors venien la tercera, que era ses menys sí. mallorquí per sa de Palma. Soc molt dispers. Bueno, no. Depèn. Si sent mallorquí depèn d'un codi postal, sí, ses menys mallorquí per sa de Palma, tot i que Palma és l'única part de Mallorca que ja us he dit abans. Té dues vegades Mallorca, perquè és Palma, hi ha gent que li diu que és Palma de Mallorca i, a més, és Palma de Mallorca a Mallorca. Més mallorquí no poden ser. I, a més, sempre quan dius que ets de Mallorca, sí, ja he estat a Mallorca, i volien dir que han estat a Palma, molt de pics. Així que, bé, llevant de lo del nom aquest de Palma de Mallorca, no saps més mallorquí per ser de Palma, ni tampoc saps menys mallorquí per ser de Palma. Al final tracta de aguantar amb la teva llengua, aguantar amb el català que es xerra aquí, aguantar amb tota una sèrie de tradicions, i quan dic aguantar me refereix a viure amb elles, no me refereix a dir, ui, tenim aquesta tradició, tinc una mala sort, sinó d'estar-hi allà i anar-me a sentir-nos formar part de qualque cosa, d'aquest ens en els que li anomenam, en els que anomenam Mallorca, que en el final és això, ser mallorquí, no? Sentir-se part de Silla. Mm-hmm. I ja està.
I ara, amb això que dius de com sentir-se part d'aquestes tradicions, que entenc que ha passat per aquesta reapropiació de moltes qüestions tradicionals, però que venen renovades d'alguna manera, també mos demanàvem una mica com feis balanç entre aquesta tradició i aquesta cultura mallorquina i alhora entre aquestes amenaces que alhora tenim aquí, com són la turistificació, la massificació, tot això que pot estar passant. Nosaltres sempre deim, menys mal que Sant Sebastià és gener, que plou i que, per tant, no hi ha tant de guiris, no? Perquè si fos abril seria una locura.
Seria una altra cosa. Sí.
Llavors, bueno, com des de lo bo que està tenint i que és reapropiar-se d'aquestes festes i riscos que podeu veure.
Home, els riscos sempre hi són. És a dir, els riscos sempre hi seran. Qual, sempre estant un lloc, tot allò que vengui de fora farà que estigui en risc, i el que has d'aconseguir és que la gent miri d'integrar-se dintre el que es pugui. Després sempre estàs problema, el típic que diran, i és que no es volen integrar, que passa amb ells? Idò, també tenen el dret de no integrar-se, estan allà, d'acord, però també nosaltres tenim el dret de poder anar reivindicant i poder dir, nosaltres som aquí. I si això fa que la gent de fora digui, ostres, que divertit, jo vull participar, i se tiren, i es tiren i participen, i d'escolta, en el final, les festes populars, les associacions, totes aquestes colles que col·laboren, ja sigui via dimonis, ja sigui via ball, ja sigui tot això, fa que la gent s'integri. De vegades te trobes gent que mai pensaries que participaria, que fer de dimoni li agrada, i el trobes allà i tens una colla de dimonis a l'anglès, i dius, i per què és l'anglès? Perquè és anglès, no ho veus. I està allà. I és la seva manera de tenir contacte contacte amb sa cultura i amb ses tradicions d'aquí. D'acord? Això, per una banda. Clar, els París hi són, i no podem fer res nosaltres directament contra allà. Què podem fer? Començar a cremar avions cada vegada que aterri un? De poder se pot, no sé si és molt legal, però ja que pots fer, és a dir, no, hi ha coses que no es poden evitar, però sí que allò que pots fer és reivindicar allò que és teu, clar, dius saturificació, saturificació, començar a veure que no hi ha bars, començar a veure que les pastisseries de tota la vida se converteixen en tendes de panades argentines i que d'aquí poc, potser se dirà Ajuntament de Palma i tindrà Starbucks Coffee, sí, i qualque cosa més, i Sant Sebastià tindrà dos noms darrere, perquè serà Sant Sebastià Unicef Tio Bigotes. Bé, jo què sé, hi ha gent que ho intentarà. Clar, l'altra cosa és què feim nosaltres. És a dir, d'acord, ells van fent, o ells van fent, i en el final, vulguis que no, es d'obvés mou coses, que fas tu després per sortir. I un poc amb aquesta idea és com va sortir Orgull Llongat. Nosaltres veiem que tothom es queixava. Arribaven les festes de Sant Sebastià i tothom deia, quina puta merda de festes. Clar, i nosaltres dèiem, d'acord, què has fet perquè les festes no siguin una puta merda? I deien, res, nosaltres esperàvem, veiem els concerts no m'han agradat. I dius, d'acord, si les festes de Sant Sebastià s'han de basar en un concert, qualque cosa estem fent malament. És a dir, no ho sé. La festa major jo l'entenc com l'aniversari de la ciutat. En el final és un poc això. És a dir, tu tens la festa major i tu celebres i estàs content de ser de Palma i tu celebres que ets de Palma, o que qualcú de Palma t'ha convidat, o que ets de fora de Palma i aquell dia pots anar a pixar pels carrers de Palma sense que ningú te digui res. Bueno, tot se celebra de dins de sa festa major i tothom té cabuda, per això posen policlins per totes bandes. Però si tota sa festa, tot el teu aniversari s'ha de basar en que qualcú ha cantat bé el cumpleaños feliz o sa cançó que li vulguis cantar, qualque cosa falla en celebrar l'aniversari. Lo mateix passa en les festes. Si tothom es basa en aquell concert, realment no són festes. Estàs visquent una espècie de Sant Sebastià Fest, o com li vulguis dir. És a dir, és com una espècie de festival de música. Estàs esperant i diuen, ah, ja tenim el primer persona de... No me sortirà la paraula. El primer cap de cartell. I ho anaven avisant com si fos un festival de música, en lloc de ser una festa major.
La participació del poble, no?, construint aquella mateixa festa. També.
Talment, és a dir, i va ser amb aquesta idea que nosaltres vàrem dir, hem de sortir, hem de fer coses, hem de tirar endavant. Clar, que va passar la cofradia Sant Sebastià, va sortir un poc abans que nosaltres, i ells varen obrir el camí, i estem supercontents que ells ho fessin, perquè això també va fer que nosaltres ens atrevíssim i diguéssim, ostres, hi ha camí a fer.
Clar.
La gran diferència entre la cofradia Sant Sebastià i nosaltres és que ells no celebren Sant Sebastià. Ells celebren el dia d'abans de Sant Sebastià. En canvi, nosaltres fem la festa el dia de Sant Sebastià. Són petits detalls.
No és
complementar. Inicialment, inicialment va
ser així. Ells venen a Can Vinagre, que és la nostra seu, això de les 12, de la 1, per brindar a nosaltres i tal, i després el que està encara en condicions l'endemà de celebrar qualque cosa,
també, continua,
també s'hi suma. Sí.
Clar, és que una cosa que ha canviat, i ho he notat molt en els darrers anys, és precisament això que Sant Sebastià està deixant de ser només un festival de música per començar a tenir un poc més de ritual i parts com a més de tradició, que crec que ha estat la vostra feina. No sé per vosaltres com ha estat tota aquesta feina de recuperar tot aquest ritual que feis abans de ser rebel·la, no? I com és conscienciar i fer aquest paper un poc fins i tot divulgatiu, perquè hi ha molta gent de Palma que vivia a Sant Sebastià, el que tu dius, com un vespre de concerts, fora sobre tot l'imaginari i la tradició que hi havia darrere.
Clar, a veure, com Orgull Llongat, nosaltres no hem fet tant. I això ha de quedar superclar. Realment, qui ha començat a marcar aquests rituals, així, de manera més o menys seriosa, et sobraria de Sant Sebastià, se que ha muntat lo del dia de la pesta, se que ha estat intentant trobar nous personatges. I això s'ha de reconèixer i molt bé per ells, perquè són els que en el final han aconseguit començar a donar-li. Clar, nosaltres des de Rui Llonguet, allò que vàrem intentar és obrir coses i anem a intentar fer coses. Quines coses? Idò, teníem la revolta Llongueta, que era el que feia més vesp, aquest cercavila nocturn que acaba amb un DJ i enmig d'una vestida que es va moguent per les Rambles. Muntàvem, o hem muntat lo dels vermuts ressecors, que també està allà. Participàvem amb la cofradia Sant Sebastià Santianet, que la cofradia també va començar a muntar Santianet, i ens van dir, vos voleu apuntar? I vam dir, clar que sí, endavant, i anem a dues caparrots i anem a fer que ballin. Clar, i a poc nosaltres el que hem fet és mirar de donar aquesta ajuda a la gent i anar fent. Està el tema de les llonguetades. El tema de les llonguetades perquè és que vàrem donar-nos compte que a poc anaven desapareguent aquests foguerons que es feien de manera habitual, i ara foguerons a Palma queden realment molt pocs. I clar, i vàrem dir, bé, a falta de foguerons, anem a cercar altres coses. I vàrem dir, ostres, llonguetades. I vàrem començar, a afegir coses. Clar, a partir de tot això, la nostra intenció sempre era intentar que la gent realitzés i s'organitzés i fes altres festes. Sempre dèiem alguna cosa així com la festa, si no la fas, te la fan. Aquesta era un poc la idea de tot. I clar, i nosaltres hem anat empenyent tot el que hem pogut com Orgull Llonguet per tirar això endavant i donar publicitat a totes les coses que se feien, per una banda o per una altra. Ara Sobreria ha agafat molt de cos i està fent moltes coses per ella mateixa i té sexy, bé, ja ho veus, ara vosaltres mateixes heu dit que volíeu muntar una cofradia, bé, ho has dit que...
Sobreria perquè per l'Oriència Situia plega totes les confraries que se van organitzant i que se van creant.
Super. No, jo t'anava a dir a tu, perquè tu has demanat a tothom com ha passat a Sant Sebastià i tu, que ets aquesta persona de Palma un poc complexada, què has fet?
Què he fet per Sant Sebastià?
Has participat en alguna d'aquestes?
És veritat. Jo realment, fins al darrer moment, no sabia molt bé què faria pel tema de la pluja i tal, i vaig anar a la bodega Bellver, vaig anar en el pregó d'una Clara Ingold, i després vaig fer tot el recorregut amb el drac d'una coca per la Rambla i vàrem acabar allà davant del teatre principal. Vaig tornar a Sant Eulàlia, que per això que no se podria en el final sí, i poc més. L'any que ja ve, promet, tenir una confraria ja. Tenim disseny en marxa.
Sí. I nom. S'acaben els colors, és una llàstima. Clar, els colors són finits, el Pantone és el que és, sí. Però sí, has d'agafar matisos de tal, o mesclar colors, o... Hi ha una molt original que té el mocador de tela de llengües.
Sí, aquesta és xula. Jo he de dir que tinc bo amb helicotó.
Ah,
i clar,
mira,
això ajuda. Sí.
Molt bé. Què més coses ens queden?
Res, bueno, hi havia una pregunta també que vos volíem fer un poc per no centrar-nos només en Sant Sebastià, i és un poc què fem la resta de l'any, quines altres festes, perquè clar, està bé ser orgullós de ser Llonguet un dia que Sant Sebastià, però la resta de l'any també, no sé si mos quedam orfes de festes o de motius per celebrar. Si teniu idees que feu el resta de l'any per sentir-vos orgullosos.
Bueno, a l'estiu tenim una rebel·la, no? Tenim una verbena pràcticament cada dia.
Sí, i sempre tens la patrona, si vols celebrar qualque cosa xula. I...
Sant Antoni, òbviament, que nosaltres feim el Llonguet, feim la broma, mos atrevim fins i tot a dir Sant Antoni Taloner amb tot l'humor i el sarcasme del món, perquè som plenament conscients que és una festa molt sòlida i amb més tradició que la nostra, la part popular, el manco, i però Sant Antoni és meravellós. Jo crec que s'ha viu d'una manera molt intensa, molt especial a cada un dels pobles que ho celebren, per exemple.
Sí.
Però bé, llavors tens totes les festes majors de tots els altres pobles, és a dir, coses, però clar, si te centres a Palma, nosaltres com Orgull Llonguet també muntam Cana Munt i Cana Vall, ben a prop d'aquesta famosa patrona que ara l'Ajuntament està començant a fer, que sol ser, bé, sol ser no, és sempre el primer cap de setmana de setembre. Nosaltres vàrem decidir, vàrem xerrar de nosaltres i vàrem dir, ostres, si tenim festa d'hivern, per què no fem una festa d'estiu? I va ser el bessó de començar a muntar aquesta festa estranya, aquesta batalla de pistoles d'aigua que es cana amunt i cana avall.
I totes les festes de Menorca, per favor. Jo ja sé que està massificada, ja sé que hi ha molt de debat també de fons per qui participa i qui no deixen participar, però per jo Sant Joan de Ciutadella continua sent la gran festa de les illes.
Sí, always,
i del
always.
Món, diria jo.
Idò, moltes gràcies. Jo crec que tinc una proposta per acomiadar-nos avui, ja que ens van quedar amb ganes de sentir en directe les pitjorines.
Sí, senyor.
Pues les sentirem avui aquí, a la ràdio. I res, que moltes gràcies a en Poti per venir avui amb nosaltres.
Gràcies,
Poti. Moltes gràcies.
Gràcies, Carme. Gràcies, Alba.
Moltes gràcies.
Vinga, la setmana que ve, dijous, més postveritat i altres drames.
Ja passa el sol, durinyava l'infantó, no plorou, angelet, no, que ta mare t'enuai, no plorou, angelet, no, que ta mare t'enuai. Fins demà, ta mare t'avalarà, cantantes vol venir vol, ta mare t'avalarà, cantantes vol.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és patrimoni.
Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Grau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres és a l'enrevés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigos.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les Illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Se veia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuelo.
Sí, sí, 38 minuts, continuem a l'aviador. És l'hora de recomanar sèries i pel·lícules de la mà, com sempre, d'una Cata Rossell. Com estàs, Cata?
Molt bé.
I d'una Marta Pérez. Hola, Marta.
Hola.
Començant per les sèries, vinga.
Començant per les sèries, i avui venc amb una sèrie bastant diferent que potser els nostres oients estan dient i per què no mos du El Caballero de los Siete Reinos que s'acaba d'estrenar o per què no mos du la segona temporada de Pit, sèries molt grosses que s'acaben d'estrenar. I de perquè són HBO i van capítol a capítol i jo no sé si veuran més per recomanar-les. Així que l'altre dia, mirant RTV Play, vaig descobrir una joia. A veure, està la sèrie Las Abogadas de 2024. Se va estrenar aquesta sèrie que és una sèrie basada en la vida i el context històric de les advocades laboralistes durant el final del franquisme.
De Patricia Ferreira, dius tu.
Exacte, d'una Patricia Ferreira.
Que hem de dir que les guionistes són Irene Niubó
i Marta Sánchez.
Que són nostres d'aquí, mallorquines.
Exacte.
Bueno, Marta és de Madrid, però com si fos d'aquí, perquè es viu aquí.
I està interpretada per Irene Escolar, Elisabet Casanovas, no Paula Ausero.
Molt bé.
I elles interpreten en Manuela Carmena, en Cristina Almeida i en Paca Sauquillo. I després, com a perdonar, suporten aquesta sèrie de sa vegada, però no li varen fer gent de promoció, surt també RTV Play, 6 capítols de 25 minuts, de 6 capítols d'entrevista de Inés Hernández a ella. Si se diu Las Abogadas, la verdadera història.
Val.
I això és una joia que tothom ha de veure. És una... I és vera, que visualment és molt senzilla, vull dir, és gent envoltant una taula, se fa a l'Hospital Fundació San José, en lloc d'un plató, cosa que li dona bastant de caliu, perquè justament a Cristina Almeida l'acabaven d'operar i se fa tot allà, on s'està rehabilitant, no? No hi ha imatges d'arxiu ni reconstruccions, perquè això ja està a la sèrie Las Abogadas, que has dit, la d'Ana Patricia Ferreira, però és interessantíssima, perquè recorden la seva vida durant aquells anys, com el moviment estudiantil que va despertar la seva consciència política i social, perquè, clar, totes eren filles de famílies acomodades de dretes i no tenien ni idea fins a arribar a l'universitat de moltes coses, entre elles el que passava a la perifèria com Palomeres o que és el que ara és Vallecas o el Pozo del Tío Raimundo. Parlen de l'ambient clandestí, de com aquelles experiències marcaven la seva amistat, obrin un melonazo en lo del feminisme, perquè, per exemple, la Manuela Carmena coneix dones feministes a la secció femenina de la Falange. Clar, el lloc on les deixaven reunir-se, on estava permès allà reunir-se oficialment, i clar, entre elles pues, hi havia algunes feministes, no? Ella diu, jo no vaig néixer activista, jo me vaig fer, no? La lluita de barri, les associacions de veïnats durant la transició, després, bueno, també La Matanza de Atocha, tant a la sèrie podeu veure el capítol on passa, però també com ho varen viure elles, ja que eren el despatx de la Manuela Carmena. Reflexions sobre la polarització... És que són tres dones tan interessants, amb més de 80 anys i amb un cap tan clar. Després, bé, curiositats, no? Jo que sé, moltes curiositats. Na Cristina Almeida, no?, que el seu pare era advocat, diu, jo mai vaig fer feina amb mon pare perquè era més de dretes que en Franco. I xerra, pues, un poc com un senyor així, té de fi en Cristina Almeida i com s'ho pren, no? I un poc es melonazo també dels feminismes.
Vols que contem el tràiler, però el tràiler de la sèrie.
El tràiler de la sèrie, perquè no he trobat el tràiler d'aquestes entrevistes perquè no se li ha donat poc.
Però jo crec que com que són complementàries, està bé veure les dues, la ficció,
exacte,
i el documental.
Exacte, està bé les dues. Jo m'estic acabant la sèrie.
Vinga, Joan, i el tràiler.
Voy a montar mi propio despacho.
¿De verdad?
Manuela Carmena.
Las cosas están cambiando. Ahora le toses a un trabajador y te monto una huelga.
Veo que sigues defendiendo a la crema de la crema. ¿Huelguistas?
Honrados trabajadores.
Nos estás pidiendo lo imposible.
En este país en los últimos años también han pasado cosas que parecían imposibles, ¿no? Y ya ves.
Cuando tenga un conflicto laboral, la llamaré a usted.
Gracias, señoría. Por nosotras. Nosotros defendemos a los trabajadores, a todos.
Ándate con mucho cuidado, porque te estás ganando muchos enemigos.
¿Y a quién me debes? A mi cliente.
El único abogado laboralista bueno es el que está muerto.
I així sona la sèrie que recordem, dirigida per Patricia Ferreira, abans, evidentment, que ens deixés de manera prematura. Recomanem les dues coses, no?
Recomanem la, sí, la sèrie, però sobretot mireu-vos, però gent de totes les edats, sobretot gent jove, mireu-vos, per favor, aquesta sèrie d'entrevistes. Són, mira, estan a TV Play, o sigui, no heu de pagar cap plataforma, està per tothom, 6 capítols. La de les entrevistes de 25-30 minuts i l'altre 6 capítols d'una hora.
Molt bé, i tens una recomanació que se'ns va deixar, se'ns va quedar en el tinte la setmana passada, Les Siete Esferes.
Les Siete Esferes d'Agatha Christie, sí, no és de les que més m'hagi agradat. A mi és que m'encanta Agatha Christie, m'agraden les sèries de thriller. M'encanta, estan Helena Bonham Carter, que està molt bé, després la producció així d'aquests rics que tenen possessions però que no tenen dobbers, i el clàssic d'Agatha Christie d'un assassinat o una festa, i trobar i descobrir qui és l'assassí. M'ha agradat. Però que sense té més algunes mancances, sí. Vale, entretenguda. Són 3 capítols d'una hora.
I se pot veure a Netflix.
I se pot veure a Netflix.
Catat, et puc dir una cosa de la recomanació de la setmana passada?
Quina? Va ser?
Younger? Va ser Younger?
Sí.
Mare, no he... O sigui...
No has passat de la primera
escena. Mira que sempre jo coincidim en comèdies i aquestes... Me la vaig posar i vaig dir, no puc més. A més, ho vaig dir a casa, vaig dir, necessita alguna cosa així de...
Lleuger, no, però jo l'estic disfrutant molt, perquè encara vaig passar segona temporada.
Bé, no vaig passar, o sigui, no vaig passar des primer. Aquest clitxé de la Hilary Duff, allà, somos jóvenes, no vaig poder.
Com has fet?
No ho faré.
No, jo l'he disfrutat molt. No sé com faran 7 temporades, també t'ho dic, perquè la segona ja estan estirant molt el tema, que és... El que menys m'interessa. M'interessa més el Nova York, les festes, el vestuari, les amigues...
No es tira tant, però jo no per voler ser temporada. Sí,
no, Marta no ha volgut seguir vegada... recomanació. Oients, la teniu en Netflix, 7 temporades, comèdia romàntica.
Vinga, 6:44, anem al cinema.
L'escapada, amb Marta Pérez.
Amb un títol que, si no vaig errat, també concorren els Oscars, no?
Sí,
com a millor pel·lícula.
De fet, ho van xerrar la setmana passada, que a menys si havien vist quines pel·lícules havien vist de les nominades, i aquesta no l'havien pogut veure, perquè s'estrena demà a Cineciutat i és Martí Suprem. Uh-huh. I, a més, tenc una bona notícia. A més de poder veure una de les pel·lícules nominades, que diuen que en Timothée Chalamet és la seva major i millor actuació, tinc una bona notícia, i és que no han perdut aquest segell dels germans Safdie, i és que, recordeu, són dos germans, Benny i Joshua, que feien joies tipus Uncut Gems, Good Times, un cinema molt frenètic, amb aquesta càmera que està boja, que se mou, un muntatge molt ràpid... I s'han separat creativament xerrant. L'any passat, un dels germans, el petit, en Benny, va fer The Smashing Machine, aquella pel·lícula de The Rock, que va perdre completament aquesta mà dels germans Safdie, però ara sabem per què, i és que eren Joshua els que ho tenia, perquè aquesta pel·lícula sí que recupera aquell pols, aquell nirvi que té. Si voleu, escoltem el tràiler.
Diga.
Hola, soy Marty Mauser, estoy en la suite real. Te vi ayer en recepción.
¿Y?
Es que nunca he hablado con una estrella de cine. Yo también actúo.
¿En serio?
Sí, ¿no me crees?
Yo... no.
¿Tú qué? ¿Qué?
¿Tienes el Daily Mail delante?
¿Ese eres tú?
Sí, el elegido.
Salgo bien, ¿eh? Tengo un objetivo. Si crees que es una suerte, te equivocas. Tengo la obligación de lograr algo muy concreto, y esa obligación implica un sacrificio. Mi vida se desmorona, pero saldré de esta.
Si necesitas ayuda, puedo dártela.
Sé que cuesta creerlo, pero este deporte llena estadios en otros países. Es cuestión de tiempo que me veas en portadas de revistas.
És com la cara fosca de la sèrie que xerràvem ara de Nakata, perquè és el Manhattan però nocturn, és una pel·li de vespre, de lo que passa al vespre, i no segueix a dones que tenen armaris meravelloses, sinó que segueix en Martin Reisman. Jo no coneixia el personatge, però va ser un llegendari jugador professional de ping-pong,
sí,
que va ser autodidacte, supercarismàtic, que mentre volia presentar-se a campionats del món de ping-pong, mig Nova York el perseguia perquè feia apostes i es perdia i devia d'on ve de tothom. Era una llegenda de l'esport i dels carrers. Era indisciplinat, contracultural. Era, jo crec que és el personatge perfecte per inaugurar aquest món del germà Safdie i que fa que en Timothée Chalamet estigui a totes les quinieles per guanyar un Òscar, no ho sabem, va guanyar el Globus d'Or, i diuen, per jo sempre serà en Elio de Call Me By Your Name, però jo crec que és un home molt jove, però que sap triar molt bé els seus papers.
És que té 30 anys, ara mirava, té 30 anys
i té una ja... carrera.
Ha guanyat un Òscar ja?
Està nominat. Segon... Sí, no va, desaparegut de Call Me By Your Name, només va estar nominat ell i el director que va guanyar...
Sí, però l'any passat va estar nominat per aquell biopic d'en Bob Dylan?
Va estar nominat, però no el va guanyar.
Sí, no el va guanyar.
De fet, Call Me By Your Name, que no eres director, sinó la Guadagnino va guanyar el guionista. Uh-huh. És un retrat frenètic, estimulant, magnètic, se mou entre el cinema d'autor, que és això que feien pel·lícules com Uncut Gems, és cinema d'autor, mite modern, és una pel·lícula que jo crec que és un retracte de personatges de l'antiheroi que sempre, jo crec que mos agrada.
Em fa molta gana, sí.
Sí, i jo crec que s'ha de veure, només perquè estigui nominada, s'ha de veure, així que a partir de demà, a Cine Ciutat.
Martí Suprem, ja sabeu. Vinga, ara parlarem del Feroz, però hem vist molta cosa aquesta setmana.
Hem vist molta cosa.
I cosa interessant. Mm. Hamnet, que heu vist les dues, jo no.
Sí,
encara.
Sí.
I tenim aquí Divisió de Pinyes.
Una altra batalla. Avui no.
No.
Avui
jo
no t'ho com cotxo,
jo sempre soc partidària de recomanar a la gent que vagin al cinema. Així
no,
que
sí, ja,
jo
però què t'ha parescut a tu?
Que no és una pel·li que m'hagi encantat. Té coses molt bones.
Entrar per aquella porta dient, no m'agrada gens.
No, m'he avorrit una mica.
No.
M'he avorrit una mica, però és vera que, per exemple, té una escena superxula. Quan ella veu Hamlet, el moment en què ella veu Hamlet, la reacció d'ella és brutal. Té coses molt bones i és una pel·li amb molta pasta, que se nota que està molt currada. Però és vera que a mi m'ha semblat una mica avorrida.
Te demanaria que xerrassis amb un pan més de respecte d'aquesta pel·lícula, això per començar. He de dir que és la primera
persona...
No m'ha
horroritzat.
No, però és la primera persona, perquè jo la vaig anar a veure diumenge i vaig posar un story i vaig dir que des d'aquell moment, des del moment que vaig sortir de la sala, per motius personals i cinematogràfics i moltes coses, serà sempre una de les pel·lis de la meva vida per coses que me varen tocar moltíssim. La vaig plorar sencera, tota la pel·lícula. Mon pare, que estava de vora, jo el notava tremolar. I molta gent me va contestar en aquella història dient, per jo també, és una pel·li fantàstica. Després, ho he comentat amb més gent, ets la primera persona que no li encaixa, que està molt
a
bé.
A mi m'ho va aparèixer tot molt predecible, o sigui, tot... No ho sé. És vera que hi ha coses que els actors estan molt bé, i a part jo ho deia, per què m'he avorrit? Perquè els actors estan molt bé. No sé si eren massa llargues les escenes, massa llargues la pel·lícula, potser sigués durant menys...
De fet, se me queda un poc curt dir els actors estan molt bé. En Paul Mescal està molt bé. La Jessie Buckley està...
Fantàstica, sí.
Fantàstica, extraordinària. És un animal fent escenes. Li canvia sa cara al llarg de... Que dura sa pel·lícula? 130 minuts. Li canvia sa cara des de sa primera escena a sa darrera. Se fa una dona gran que passa molta pena i amb molta càrrega damunt. Crec que és una pel·lícula extraordinària. Té una fotografia, una música, i de fet...
Pues jo veig un excés de música. De música per fer-te plorar, un excés de... Vinga, i ara posarem aquí
bueno,
això.
Ja està.
I, de fet, és vera que jo vaig llegir la novel·la, tenia por, ja ho vaig dir la setmana passada, va ser un llibre que a mi m'agrada molt, i crec que és una adaptació molt fidel a lo que els lectors, el Manco i jo, vaig percebre d'aquell...
Saps què passa? M'agrada molt Hamlet. He vist moltes versions de Hamlet, l'he llegit...
Però és que això no és una versió de
clar,
Hamlet.
No, ho sé, i me feia... com a moltes ganes de veure, com a, m'imaginava més un procés creatiu de Hamlet.
Potser que... el problema siguin les expectatives, que tu pensaves veure un procés creatiu i no
però,
ho és en absolut.
Però bueno, no me va arribar, ja està, tant com m'esperava.
I continuant amb les candidates als Oscars, he vist Frankenstein, que no sé si l'heu vist alguna de vosaltres.
No, encara no.
Bueno, està correcte, molt espectacular a nivell visual, més o manco fidel. Bueno, se vota algunes de les coses de Mary Shelley tranquil·lament, sense aquest tipus de pudor. Però com a pel·lícula espectacle jo crec que val bastant la pena. No sé si l'hagués nominat als Oscars, perquè no he vist totes les pel·lícules potencialment nominables.
Cada setmana mos apropam un pam més a veure-les totes.
Sí,
totes.
I després he vist Sueños de trenes, que és vera que comentàvem la setmana passada, que va passar sense pena ni glòria. De fet, no sé si va anar directament a plataforma.
Sí, sí, a Netflix.
I la veritat és que una pel·lícula molt xula.
Sí.
Molt xula, molt trist, molt dura. També molt dura, molt, molt trista. Uf, has de tenir... Has d'afrontar-la amb certa energia, però és una pel·lícula molt ben feta, petita, i a més amb una Felicity Jones que, és que no sé, jo aquesta
sempre,
dona...
Sempre està bé ella,
sempre
no?
Està bé.
Sí. Jo crec que sempre, totes nominades, hi ha una pel·lícula així un poc més petiteta que passa... Bueno, a lo millor no ha passat per sales i jo crec que enguany és aquesta. Jo vaig fer cas en Rafa, vaig dir, bueno, tenc un pat de pares, allà la veuré. La vaig veure el mateix dia perquè som una persona que fa els deures i vaig veure Sinners. Teníeu raó, és una molt bona pel·li, m'ho vaig passar superbé. Una pel·li de vampirs, pues, no és el que t'esperes. No. Crec que és una pel·li que va
gèneres,
molt més...
No?
Són vampirs com podien ser zombis,
sí,
en realitat. És un pretext. És una pel·li molt racial, sa música com a centre. Me va agradar molt. Per 16 nominacions? No ho sé, m'és igual.
Bueno, perquè molta cosa tècnica,
sí,
no?
Sí, en realitat.
De...
Sí, sí, no crec que sigui rellevant.
Molt bé.
Jo he vist Mas Palomas, també.
Ah, jo també.
I l'he disfrutada, l'he disfrutada. Sí. M'agrada, i a part, ja enllaçàvem amb els Premis Feroz, li varen donar els premis en els dos actors de la pel·lícula, i això me va agradar molt, perquè eren dos actors que jo no coneixia, i que m'apareix que estan tots dos molt bé.
Jo, per continuar, avui amb el dia que na Cata i jo no estem superbé, jo vaig veure Mas Palomas a una sala de cine, m'ha agradat, m'ha deixat molt trista, m'ha deixat un gust... Però no m'entusiasma, no seria de les meves preferides. Jo, amb aquests directors, el que me passa és un poc el que deien de Sorrentino quan va fer La gran bellesa. Jo crec que ells varen fer la seva gran obra en la seva primera pel·lícula, que és L'Oreac.
L'Oreac, sí. I... Però eren ells dos o eren Arregui i un altre?
Clar,
no?
Eren els tres i aquí ara només són dos. Però
eren
bueno,
Garanya i Goenaga.
Sí, però tenen
i
un,
també d'en Arregui,
tenen un
sí.
nom com a artístic, que són Moriarty,
sí,
i van canviant.
I, van canviant sí. I després varen fer...
Un dia,
que jo estava bastant bé, no?
No? Sí, bueno. I La trinxera infinita, que jo me va encantar xiflar.
Com
sí.
No, com no.
Però aquesta, sí, però no vaig connectar del tot.
I han fet una altra, no?
Han fet una altra...
Jo crec que realment varen fer... O sigui, entre La trinxera infinita i aquesta, ara te diré, crec que en Garanyo i l'altra varen fer L'Oreac i Candiel... No, crec que són aquestes tres.
Però m'aquest en L'Oreac i La trinxera infinita, sí.
Sí, jo Mas Palomas... És que és un tema que jo m'acosta molt. Jo el tema de la decadència física i mental, de la bellesa en ve baixa... Perquè som un assistencialista i això al final té les seves conseqüències.
Clar, és que és un tema dur i sobretot per una persona vital com ell enfrontar-se en això.
Però és una pel·lícula que està bé, sí, sí.
Sí.
Vinga, no més feroz, que ens queden 5 minutets. No
bueno, Los Domingos, La gran ganadora.
És l'antesala de... Sí. L'antesala de Los Goya. Si és l'antesala de Los Goya... Ja. Jo, hi ha una cosa... Que pot passar, i crec que passarà, que en Esgoya hi hagi una gran guanyadora, que sigui Los Domingos, i en canvi s'ha enviat, jo no he enviat res, però la que ha enviat Cirat als Oscars. I després una altra cosa que...
Però volia... té sentit, això?
Sí, entenc que és més particular, més nominable, no?, pels Oscars,
I,
com
i,
més possibilitats.
I més extrapolable a fora, no?, perquè al final Los Domingos és una cosa de la religió, crec que és una pel·li molt espanyola. Aquesta...
Sí, has de tenir un...
Sí, jo crec que és
un
una pel·li...
Un
sí, crec que sí. I Cirat, crec que s'entén millor fora. I he de dir una cosa que crec que a Cirat li ha passat factura es pas d'estens. I Oliver Lache. La gent ja està farta de sentir en Oliver Lache, de veure-lo. Crec que ha passat de ser la sensació d'aquest país de... Uau, has vist Cirat, has vist... Que pesat, ara ja, ja m'he...
A ser hombre que cerca la paraula més complicada per definir un plano.
Exacte.
A mi me va fer pena d'Esperoz que Sorda no s'endugués res perquè és una pel·li que recoman moltíssim.
No me'n recorda, millor pel·lícula dramàtica Los Domingos, millor direcció Los Domingos, millor trio protagonista López Arnaiz Los Domingos, la comèdia, perquè aquí divideixen entre comèdia i drama, per La Cena, que no hem vist encara.
Demà, sí. Cine Ciutat.
Jo La Cena l'he vista i m'agrada riure molt, m'agrada molt.
Actor protagonista, José Ramón Soroll, de Mas Palomas, i que també ha compartit amb el seu company de repartiment, Candy Duranga. Nahor Eramburu, esa mujer magnífica, que també surt de Mas Palomas.
La vaig veure a la semi, si vaig
conseguir l'ascenso. I després tenim el millor guió també per a l'Auda, Los Domingos, i si parlem de sèries, Poquita Fe com a comèdia i com a drama.
I hi ha Carta, les que jo he recomanat sense aturar.
Clar, no, jo vos deia que se pot donar aquesta cosa, no? Que Sirat és la gran pel·lícula de l'any, sembla, però que jo crec que arrasarà Los Domingos en Los Goya. I després que podíem pensar que tenia qualque possibilitat, Sirat, tot i que tu i jo, Marta, pensant que poques, però ara ja t'he dit que, no, que té zero. Per què? Perquè fa un parell de dies el senyor Carlos Boyero va dir indudablemente que va ganar Sirat. És que l'Òscar lo tiene ganado, así con Charraell, que sembla que està pontificant tot el dia. No hay ninguna duda, por lo tanto,
no
guanyarà.
I saps què va dir de Hamlet? Que no li va agradar.
Per lo, bé, jo no...
Per lo que és una superbona
pel·lícula. Bé, però a veure una cosa. M'havies dit que no coneixies ningú.
Contrari.
De totes maneres, jo no sol coincidir amb en Boyero, també vos ho dic.
No, jo zero.
Aquí,
jo
aquesta...
Zero.
Aquesta mà...
Bueno, ja estàveu escoltant Bruce Springsteen. Avui acabàvem amb un homenatge a ell i aquesta lletra meravellosa que ha fet Street of Minneapolis. Vos podeu imaginar en tot el que està passant amb aquestes coses nazis que fa el senyor Trump perseguint immigrants pels carrers, en aquest cas de Minneapolis. I en Bruce Springsteen ha reaccionat aviat i, com sempre, d'una manera brillant. Acabem amb ell. Gràcies, Marta. Gràcies, Cata.
Gràcies.
A les 7 de notícies. La vida tornada demà a les 6.
If your skin is black or brown, my friend, you can be questioned or deported on sight. In our chance of ice out now, our city's heart and soul persists. Through broken glass and bloody tears on the streets of Minneapolis. Of Minneapolis, we'll remember the names of those who died on the streets of Minneapolis.